Les dues en punt, bona tarda. Comença la setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Ens hem passat mesos dient que havíem de ser conscients que aquest Sabadell, com qualsevol altre equip de segona B, passaria per un mal moment i que haurien d'estar preparats per superar la situació. Aquesta dinàmica negativa ha arribat per resultats amb dos empats que perfectament podrien haver estat victòries, però també per sensacions ara, amb la derrota de dissabte contra l'Espanyol B, especialment si fem referència al joc i aquestes sensacions a la segona part del partit, a la Dani Jarque. Per primer cop enguany, l'equip d'Antoni Hidalgo encadena tres jornades consecutives sense guanyar i ara tot ha quedat més comprimit encara. Si no hi fóssim en aquesta guerra, diríem que la part alta del grup està preciosa realment, amb quatre equips dels quatre primers en només un punt i sis equips en tan sols tres de diferència, faltant-ne 30, és a dir, 10 jornades pel final del campionat. El que passa és que després de mesos liderant la taula i obrint petites escletxes, això pot tenir un regust a poc. Opinió personal, el que no podem fer ara és esquinçar-nos les vestidures. Si dèiem que tard o d'hora el mal moment havia d'arribar, simplement és qüestió ara d'entomar-ho el millor possible i d'intentar que el sotrac quedi només en un ensortir prou. Diumenge, per exemple, tindrem una oportunitat ideal pel que significaria duel directe Sabadell-Barcelona B, ara mateix un tercer contra segon a la classificació i un duel de dos equips que arribaran a la nova Creu Alta empatats a punts. No es tracta de ser autocrítics o autocomplaents, es tracta que l'equip s'ha guanyat el dret a tenir un moment de dubtes com aquest, s'ha guanyat el fet d'arribar a les últimes 10 jornades amb opcions intactes per tot, tant de playoff com de lideratge, i s'ha guanyat sobretot el suport de l'afició en aquesta última empenta. És veritat, ha arribat en el pitjor moment aquest sotrac, però sempre arriben en mals moments aquestes circumstàncies, i la part positiva, per molt que ara es puguin tenir molts dubtes, és que encara han de passar per Sabadell els principals rivals directes en aquesta zona alta, en partits on el centre d'esports es juga al ser o no ser en aquest tram final, començant pel de diumenge contra el Barça B. Per tant, autocrítica del naufragi a la Dani Jarque, la que calgui, però sense que això signifiqui tampoc tirar per la borda tot el que s'està fent fins ara. I si no, que li preguntin al Castellón com és de difícil també mantenir aquest punt de pressió i dels nervis a ratlla en el moment definitiu de la temporada. Qui ens havia de dir que el Prat ens faria un favor de retruc ahir remuntant un 1-0 en contra a Castàlia per guanyar 1-3? Coses del futbol i d'aquest grup 3 de segona B que està més boig que mai.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Apunteu a l'alineació titular a partir d'ara el Toni González, al control de so.
Què es comenta a la recepció?
Farem el postpartit d'aquest 4-2 entre l'Espanyol B i el Sabadell amb el Sergi Garcés, amb l'anàlisi d'Antonio Hidalgo i les declaracions d'alguns dels seus jugadors. També estarem a les derrotes del Sabadell Nord contra el Palamós i de l'Estalpul masculí en el derbi contra el Terrassa, a més de comentar també la patacada del bàsquet Pia a Tàrrega.
I fora de l'hotel?
El Barcelona recupera el lideratge una setmana després de perdre la primera divisió gràcies a l'ensopegada del Madrid ahir al camp del Real Betis. Un gol del sabadellenc Cristian Tello va desnivellar el marcador en favor de l'equip de l'exarlequinat Rubi. Amb aquest 2-1, el Benito Villamarín, ara el conjunt de Quique Setién encapçala la taula dos punts per sobre del Real Madrid. Per cert, ara que parlem del Barça, està en dubte si es jugarà a porta tancada o no al partit de Champions entre el conjunt blaugrana i el Napoli. De moment, el que està confirmat és que, parlant de la Champions, el PSG Dortmund sí que serà a porta tancada. I el Barcelona ha guanyat dues copes aquest cap de setmana. L'equip d'handbol, amb el sabadellenc Aleix Gómez anotant 6 gols en l'últim partit, va batre per 40-25 al Benidorm a la final, jugada a la Caja Màgica a Madrid, mentre el de futbol sala va superar també a la final, en aquest cas de la Copa d'Espanya, a Màlaga, el Valdepeñas per 3-4. Finalment, en handbol, el Granollers femení s'ha classificat per les semifinals de la Challenge Cup. L'equip de la sabadellenca Mireia Torres va remuntar contra l'Unirec holandès, guanyant per 36-30 i plantant-se a les semifinals en la seva primera experiència europea. El rival ara, el Valladolid.
Han parlat en les últimes hores...
L'atacant de Cifuentes, Cristian Tello, a Movistar Plus, després del seu gol, el del 2-1 del Real Betis contra Madrid.
Veníamos con una dinámica negativa en cuanto a victorias. Y bueno, esto hoy delante de nuestra de nuestra gente, la verdad, y contra un equipo como el Madrid. La verdad que es un orgullo para nosotros y sobre todo porque venimos trabajando muy bien y nos ha faltado esa pizca de suerte en algunos partidos.
I a les xarxes socials.
Les reaccions dels integrants del centre d'esports a la derrota de dissabte a la Dani Harque. De totes elles, avui en destaquem una, la publicació del segon entrenador i excapità Juvenal Itjogo a Instagram, que deia: arriba el moment de la temporada que més ens agrada, quan les coses costen molt, quan les cares estan més tenses i quan la dificultat està sobre nostra. Fa molt poc lluitàvem per no morir a Olot i avui lluitem per escriure una pàgina més a la història. Qui ens vulgui empènyer ara, ho agrairem molt. I qui no, no importa, ens veurem de nou en les victòries. Equip i sempre honor.
De quin partit no estarem pendents.
A les dues, en paral·lel, aquest programa arrenca també a la segona divisió de Rússia el partit de la jornada 26 entre el Mordovia Saransk i el Khabarovsk. En total són 9 els partits que juguen avui en aquesta jornada de segona russa, 3 dels quals també són en marxa des de la 1.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat i veí del centre de Sabadell, Lucas Viale, capità del Llagostera.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos com cada dilluns fins les 3 teniu temps per votar pel millor arlequinat a la derrota dissabte per 4-2 contra l'Espanyol B. Xavi Boniquet, Edgar Macay o Boris Garros són algunes de les opcions més votades. La fórmula per fer-ho, la de sempre: un tuit amb l'etiqueta MVP946 i com a premi a finals de mes el sorteig d'una samarreta del Sabadell signada per la plantilla.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Arrenca el partit, aquesta pilota queda curta, Boris! Això és penal, i a veure la targeta, la vull veure, groga, perquè com és penal aquest any, ja no hi ha expulsions. Llançament d'Edgar, camp esquerra, Edgar! Gol! Del Sabadell! Gol d'Edgar Hernández! S'avança l'equip d'Antonio Hidalgo. Ara ja 9 minuts de la primera. Espanyol B 0, Sabadell. Edgar, de penal, 1.
Tota la barrera, com diem, ubicada sobre la frontal de l'àrea. Tocarà Nico, frenarà Carles Soria, provarà el xut, Moja. A veure, l'acció de Pissarret, aquí ho teniu, el xut! El mal, el travessa i gol.
Doncs el xut que salva en primera instància i en Macay. Toca el travesser, li ve de cara a Kevin Soni, mirava l'assistent buscant el fora de joc, però diu que estava en posició correcta. Kevin Soni marca l'Espanyol B, que empata el partit.
Aaron Rey buscant Edgar, la passada és bona, no hi ha fora de joc de Boris, sol davant del porter, Boris, gol!
Del Sabadell! Gol de Boris Garros! Li tira la sotaneta Canyo i cap a dins. Marca Boris, marca el Sabadell. Gol de Boris, torna a avançar-se el Sabadell. Espanyol B1, Sabadell 2.
Per la pilota a la frontal, no hi ha fora de joc. Sol, Macay!
S'havia enculat fins a la cuina, s'havia plantat sol en aquesta acció, havia trobat el passadís i el xut sec a baix. A les mans, bona intervenció d'ahir amb Macay, perquè aquesta la començàvem a veure ja com el 2-2, eh? Dins l'àrea, demana tranquil·litat l'àrbitre, la posarà Damià, pilota per baix, la rematada, gol! Doncs ha funcionat la pissarra. 15 minuts, segona meitat. Iago Indias, 2-2.
Arriba per carregar la cama Ferran Jugla, juga de cara, proven el xut!
Seca baix de Damià, ha de posar la mà dura baix també i en Macay per evitar el tercer. Mojas perfila buscant el xut, prova el xut amb rosca, gol!
Doncs el gol de Moja des de la frontal, que s'ha perfilat a cama dreta
per buscar el pal llarg i fer el tercer. Pot fer el quart l'Espanyol, pot fer el quart i la sentència, Alberto la regala, gol! Doncs podia fer i Alberto li ha regalat el gol fet, en aquest cas a Juclà, per acabar de sentenciar el partit.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Deu minuts i mig per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Jo no sé si gravarà bé o no els partits l'escouting de l'Espanyol, però bona veu té. Si ha de fer el crit de guerra al vestidor, el que escoltàveu de fons en aquesta narració del Sergi era justament l'encarregat de gravar els partits del filial del conjunt Perico, que déu-n'hi-do, s'hi va deixar la veu, celebrant una victòria que, d'altra banda, pel filial Perico significava trencar dos mesos sense victòria. 7 jornades consecutives portava l'equip de José Aurelio Gay sense sumar de 3 en 3. Per contra, Sergi, primera vegada en tota la temporada que el Sabadell encadena 3 partits sense guanyar. Clar, estem parlant d'una ratxa de 2 empats i aquesta primera derrota contra l'Espanyol B, però mai el Sabadell havia enllaçat 3 partits seguits sense com a mínim un d'ells haver-lo guanyat.
Sí, l'altre precedent de 2 empats consecutius de la primera volta van convertir-se en victòria després, no? És en aquella dinàmica que l'equip s'està 2 mesos sense perdre, encadenant victòries sobretot i algun empat, i aquesta vegada, malauradament, s'ha trencat la dinàmica dels empats amb una derrota, amb la qual cosa et deixa la sensació que no val de gaire el que has fet abans. Aquest global de 2-9, per dir-ho així, des del triomf contra l'Orihuela, que suposa, evidentment, numèricament parlant, no parlem de sensacions ni de futbol, numèricament parlant, el pitjor moment de la temporada del Centre d'Esports Sabadell.
I si parlem de futbol i de sensacions, la primera meitat no té res a veure amb la segona, més enllà del marcador, perquè el Sabadell és veritat que sap administrar bé el fet de posar-se per davant, que se sent més còmode que no pas a la segona meitat, i jo crec que el 2-2 fa trontollar els plans i la idea mental que tenien els jugadors del Sabadell, potser en excés. Deia el Pau Vitori que la segona part havia estat ingovernable per part dels dos, i és veritat, va ser un mar de nervis, dos equips desdibuixats, amb moltes imprecisions, impropi d'una jornada 28, gairebé semblava la 36 més que la 28, però dins d'aquest partit gairebé surrealista per moments, el Sabadell no es va sentir gens còmode i és de les pitjors sensacions, insisteixo, la segona meitat del partit contra l'Espanyol B, que ens ha deixat l'equip d'Antoni Hidalgo pràcticament en tota la temporada.
Sí, traient el partit de Castellón, que va ser una no compareixença en el sentit no literal de la paraula, evidentment, i sent molt exagerat si vols entendre-ho així, la pitjor sensació, els pitjors 30 minuts que se li recorden al Sabadell en quant haver perdut totes les senyes d'identitat, no? Tot el que hem anat repetint setmana rere setmana després d'una jornada, s'hagués guanyat, s'hagués empatat o s'hagués perdut, que per sort no han estat gaires ocasions aquesta temporada, però fins i tot després de derrotes has pogut trobar moments d'imprecisió, has pogut trobar moments on l'equip no s'ha trobat còmode. Penso en el partit de la Nucía, que no va ser res de l'altre món, però ni per un costat ni per l'altre. Per mi, els pitjors 30 minuts d'un equip en el sentit de veure'l, com deies, desdibuixat, irreconeixible i un mar de nervis innecessaris per com anava el partit, i ja no et dic per en quin moment de la temporada ens trobem. Suposo que això serà fruit de la reflexió o part de la reflexió important que s'ha de fer aquesta setmana llarga, no sé si això és bo o és dolent, però setmana llarga la que tenen els d'Antoni Hidalgo pensant en la propera cita.
Clar, al final, no sé si pot afectar o no el fet de saber que fa 2-3 setmanes eres el líder, que t'han pispat aquesta primera plaça, que tot i que no era un problema de no acabar de carburar, però sí que t'estaves deixant punts pel camí en les últimes jornades i estaves veient com els de darrere et retallaven i et retallaven, i al final no sé si això ha pogut generar una certa angoixa o com a mínim això, nervis, la sensació de jugar tensionats en la segona meitat.
No sé, suposo que si tinguéssim la clau, ara mateix ens estaria trucant a Antoni Hidalgo perquè li donéssim. Aquí l'important és que la trobin ells, i si hi ha alguna raó que fuig més enllà d'una bogeria de tarda, no? D'una circumstància concreta en un moment donat o en un moment molt, molt puntual. Hi ha molts elements que juguen en aquesta equació global, no? Hi ha elements que també són importants i no han de servir com a excusa, però s'han de posar damunt la taula també. Un equip on costa cada cop més reconèixer-lo en quant a l'11 titular respecte al de les primeres setmanes, perquè entra un i cau en dos, perquè recuperes a un i perds un altre pel camí, i quan no són sancions, sobretot, i vull posar un èmfasi important en aquest aspecte, són lesions, o són molèsties, o són contratemps, sense anar més lluny. A la gent li agradarà més o menys quan falta un o quan falla l'altre, però vens de perdre Néstor Querol, vens de no poder comptar a última hora amb Àngel Martínez, que a principi de temporada serien dues peces, o han estat al llarg de tota la temporada dues peces d'aquelles intocables. És cert que, per contra, recuperes Adri Cuevas potser una setmana abans del que t'haguessis imaginat, però l'equip no acaba de trobar-se. Ja no parlo dels Jossos i companyia que has perdut per setmanes, no? Costa, cada cop aquest trencaclosques costa més de fer-lo, i és cert que tot el que li donàvem de mèrit al Sabadell, que s'estava sabent sobreposar, que no estava notant les absències, potser ha arribat el moment on les absències s'estan notant o no s'està encertant tant amb la tecla a l'hora de substituir aquestes absències.
Sí, jo, opinió personal, diria que això és un acumulatiu, no? Al final, el Sabadell té molt de mèrit el que ha fet, perquè tenint tantíssimes baixes ha aconseguit rendir al màxim nivell gairebé amb l'esquelet, perquè tenia una columna vertebral molt reconeixible, però hi havia molts jugadors d'aquells que t'han de donar el descans, els que de normal juguen, que no hi eren perquè estaven lesionats. És cert que ha rendit molt bé el Sabadell fins a fa alguna que altra jornada, i no parlo de resultats, sinó de jugadors que han anat caient, amb un bloc principal i jugadors que estaven fora per molts mesos, com ha estat el cas de Jordi Otero, ni t'explico els Jesús Olmo, Antoni Romero, etc. Clar, això ha sobrecarregat les cames d'alguns jugadors que han anat caient ara en aquest tram de competició per temes musculars, uns més, d'altres menys. Per exemple, Josu Ozcoidi, la trencadissa, va ser més gran que, per exemple, Aleix Coc o Adri Cuevas. Clar, en la mesura que tots aquests jugadors arribin bé ara, a les últimes jornades, segurament el Sabadell rendirà millor, perquè han demostrat ja que quan hi són i quan estan a bon nivell poden fer grans coses. Problema, clar, si no és una cosa és una altra, però d'aquella columna vertebral que et va salvar els mobles quan tenies moltes baixes, ara estan caient, perquè tampoc és massa normal que en qüestió de 20, 20 i poques jornades hi hagin tants jugadors amb tants minuts acumulats a les cames.
Sí, per això diem que són un cúmul de circumstàncies, un cúmul d'elements que ara surten a la llum, no? O han començat a surar. Fins ara potser les tenies allò submergides i no les veies, o l'equip estava aconseguint fer-les evitables, ara no ho estàs aconseguint, i això s'està convertint, doncs, en el mal que arrossega el Sabadell, o un dels mals, perquè evidentment, si ara pensem en el partit que es va jugar a Olot, no té res a veure amb el d'aquest dissabte passat, i el partit contra el Llagostera, de normal, l'hauries pogut tirar endavant, i segurament tota aquesta reflexió potser deixaria allò de dissabte en un accident molt puntual d'una molt mala tarda o d'una molt mala mitja hora en la qual has pagat tots els plans trencats.
Seria futbol ficció, però
clar, sí.
A poc que haguessis guanyat un dels dos partits, ara mateix continuaries líder.
Segur. Per això diem que al final ara ho veus tot molt negre, perquè la mitja hora final del partit de l'Espanyol va ser molt dolenta, o va ser molt fluixa, i si vinguessis d'una dinàmica positiva diries: quina mala tarda ha tingut l'equip, no? Irreconeixible el que va passar dissabte. Ara vens de: i per què no vas, i per què no has pogut, i per què no sé què, i són tres setmanes en les quals estàs buscant i donant-li voltes a la pel·lícula.
Escolta'm, Antoni Hidalgo.
Som-hi.
En aquesta categoria, posar-te per davant és el difícil, i nosaltres no parem de fer-ho. No parem de fer-ho, i ens posem per davant, juguem bé, interpretem bé, però estem encaixant massa ara. Massa, en situacions no difícils de defensar. Bueno, són situacions, els dos primers gols, molt evitables, perquè són jugades que ja, bueno, que el Moja la posi a l'escaire, pues és normal. Per això tenim Lian, que ha fet unes grans intervencions, i bueno, però està clar que a pilota aturada un filial que faci gol. Em vaig més fotut el dia que és molt millor i guanya i no pots guanyar que en dies com avui, que saps que has fet del tot bé les coses, i bueno, en aquest partit has de millorar per continuar competint. Sempre som l'equip petit contra el gran, vols tenir una bona relació, els demanen un favor. Bueno, és igual, jugar a 6 i mitja per nosaltres que diumenge. Ells volien, perquè coincidíem amb el primer equip, vam accedir. I després que vinguis aquí, que no rebin. Bueno, per mi és una falta de classe, no? I després parlem del partit, i han sigut millors, ens han guanyat, i hem de millorar moltes coses, però després que des de la banqueta li diguin que han de perdre temps, que s'han de tirar, suposo que és normal, però després no poden dir que tenim uns valors, que aquests són els que volem inculcar als jugadors. Estic molt convençut que continuem competint, que aquests jugadors, i m'ha agradat al final del partit com ho han viscut, al final del partit, els que jugaven, els que no. Això vol dir que hi ha molt dintre. És apassionant el que ens queda, 10 jornades. Estem en una situació que, si al principi de temporada ens diuen que l'haguéssim signat, està clar que portem uns partits que no, que no sumem tot el que volem. Hem jugat aquests tres últims partits, jo crec que per treure molt més. Avui no ha sigut el millor dia. Necessitem més que mai l'afició diumenge. Serà un partit molt complicat, en un moment no fàcil per nosaltres. I...
sense cap mena de dubtes, el moment, no sé si és el més difícil de la temporada, però que no és fàcil és segur. I, per cert, Antoni Dalgó, emprenyat amb com havia respost l'Espanyol com a club a tota una setmana amb canvi d'horari fora del termini i acceptat pel centre d'esports i per les maneres com, anava a dir, el van rebre, no, com no el van rebre, perquè ni tan sols van tenir aquest gest, més enllà del que comentàvem abans, entre broma i no broma, del que es va viure a la zona de tribuna.
Ja sé que no són els principals instigadors d'aquest concepte que diré ara, però la mentida, i ho dic jo, aquesta dels valors i aquestes coses, ara que ens ve un altre rival d'aquesta...
No ho diràs pas pel Barça.
No, ho dic pels dos. O sigui, em vals pels dos, ja sé que el Barça és el que fa més bandera d'aquests conceptes, però dic que aquesta mentida de valors i tonteries d'aquestes la podem anar aparcant, com a mínim quan parlem d'equips ja professionals, perquè es pot parlar de professionals tinguin 17, 18 o 32 anys. El tema d'edat, quan tu te'ls embutxaques com te'ls embutxaques, ets un professional amb totes les lletres. Per tant, diguem-ne que estem parlant de futbol professional, diguem-ne que estem parlant de jugadors que els hi va les garrofes, estiguen en un filial, vulguin ser futbolistes i aquestes coses el dia de demà, o ja ho siguin, que per mi ja ho són, i tota aquesta història. I amb això... em vinc a referir que a vegades sents alguns arguments per justificar que els equips estan jugant a segona B, aquests filials, que sembla que encara se'ls hagi de demanar disculpes pel fet de que estiguin jugant en aquesta lliga quan juguen amb totes les mateixes condicions, amb les mateixes armes...
amb millors condicions, sí, molt sí, millors.
Però vull dir...
com a mínim econòmicament.
Jo parlo de condicions esportives. Juguen amb les mateixes armes, juguen al mateix sistema i quan han de fer... el que faria qualsevol equip, ho apliquen sense cap mena de problema. Ja sé que estic dient una obvietat, però ho dic perquè, com després, quan toca, fem servir la bandereta, que deia Antoni Dalgó, això dels valors i l'educació i el no sé què, l'Espanyol va perdre temps quan li va tocar i li va convenir, va fer servir les seves armes com les faria la Nucía, l'Egea o el propi Sabadell, si calgués, i no ens enganyem. I aquest diumenge ve un altre filial... que si cal fer el que toqui fer per tirar endavant el partit, ho farà sense cap mena de minaments, i ben fet que fa. Jo el que només demano és que després no fem el doble joc, del doble discurs. Si ens convé, som de valors, i si no ens convé, és que això és el futbol. Doncs sí, això és el futbol i ens deixem d'històries.
Sí, un punt hipòcrita, sí que té aquest argumentari. Hem escoltat també l'abecedari del Pau Vituri, com sempre, rescatant algunes lletres de l'abecedari, a veure amb què ens sorprèn avui.
L'abecedari arlequinat.
Deixeta, el Sabadell ha de tancar urgentment aquesta canonada últimament dels gols en contra si vol aspirar a fer coses grans en aquest tram final de Lliga. Ja van 6 jornades consecutives encaixant. En aquest període l'equip ha rebut 10 dels 25 gols en contra que du en total. I això, que segueix sent una de les millors defenses de la Lliga, la quarta, per ser més exactes. A Sant Adrià, dues de les quatre dianes, les d'ABP, van ser, com va dir Hidalgo, evitables. Hi ha també d'actituds. No és la primera vegada que passa aquesta temporada, ni tampoc la primera en què ho destaquem en aquest abecedari. Té nassos que siguin els filials dels grans clubs, els qui s'omplen la boca de valors, els qui acabin pecant de les actituds més antiesportives, que li diguin a Adri López, el porter de l'Espanyol B. I compte que ara ve el Barcelona B amb Monchu, un altre que tampoc es va poder reprimir les ganes de celebrar el gol del seu equip amb l'afició arlequinada. Molt per aprendre.
B.
De Boris Garros. Està esmolant ganivets el killer del Sabadell i això és una molt bona notícia. A la Dani Jarque, el barceloní va provocar el penal del 0-1 i va marcar l'1-2. Insistim en la seva ràtio, un gol cada 102 minuts, però és que de les 6 dianes, segon màxim golejador de l'equip, per cert, 5 han arribat en aquest 2020. Des del gol de la victòria contra l'Atlético Levante, només s'ha quedat sense marcar contra el Mestalla i l'Olot, on va jugar 14 i 11 minuts respectivament, i a la Nucía.
I...
d'imprevisible, el grup tercer de la segona B està absolutament boig enguany. Quan tots pensàvem que el Castellón obriria escletxa, va al Prat i assalta Castàlia. Al Barcelona B li va anar d'un pèl contra el Llagostera i al Villarreal B, un dels ferms candidats a l'ascens segons Hidalgo, va caure golejat al camp d'esports d'un Lleida Esportiu que s'ha reenganxat a la lluita. Qui sembla caminar amb pas més ferm a hores d'ara és el Cornellà. Comença el compte enrere. 10 jornades que prometen ser apassionants.
Seran apassionants, segur, i aneu al cardiòleg per si de cas per estar a punt. Repasso la classificació, 50 punts Castellón, 49 Barça B, Sabadell i Cornellà. Per si aneu despistats, diumenge a 7 de la tarda, Nova Creu Alta, Sabadell-Barça B. I per sota, 3 punts per sota, 46 punts Lleida Esportiu amb la golejada d'ahir i Villarreal B, la seva víctima. 44 Olot, 42 Espanyol B. I aquí ja gairebé ho remato. Jo crec que no arribarien a temps, com a mínim, els pericos per entrar en aquesta lluita, però veient com estan últimament les jornades pel que fa a la part alta, que tothom s'està deixant punts, ja no m'atreveixo a dir absolutament res. Ahir, de fet, abans d'ahir, demano disculpes des d'aquí a la gent del Prat, que vaig dir que no donava un duro pràcticament per ells, i em van callar la boca d'una manera sublim. Hauré de dir-ho cada setmana per si de cas, perquè de l'1-0 al minut 15 van passar a l'1-3 final de partit a Castàlia, impressionant el que va fer ahir el conjunt Pota Blava. El Llagostera va anar de 10 minuts de guanyar el Johan Cruyff, anava 1-2, i és veritat que a última hora l'equip de Pimienta va salvar els mobles amb el 3-2 final. I com deia el Pau, l'únic que porta una velocitat diferent ara mateix és el Cornellà, que ja no sé quantes jornades consecutives, crec que són 10, porta sense perdre l'equip de Guillermo Fernández Romo. El Lleida ha reaccionat també i aquí al final, Sergi, 6 equips en només 3 punts i si treus el 5è i el 6è, els 4 primers amb només un de diferència.
No, jo sumaria Villarreal B i Lleida. Lleida i Villarreal B, evidentment, el tema de l'Olot, cal veure'l, si no es deixarà punts, perquè, evidentment, igual que se'ls deixen els de dalt, també se'ls pot deixar l'outsider, en aquest cas, no? el candidat a ser-hi, però jo faria aquest mocador de 6, que només en 4 punts entre el líder i el 6è fa que cada jornada, a partir d'ara, pugui ser un autèntic ball de bastons en un primer sentit i en un segon sentit un ball de posicions de saber jugar també amb la sang freda aquella i amb el cap fred de poder veure líder, de veure tercer com és ara el Sabadell i preparem-nos que potser alguna jornada ens veiem fora i no pot ser un daltabaix en aquest sentit. Ho dic perquè hi ha equips que estan acostumats o s'han acostumat a fer-ho aquesta temporada i no passa res. I aquí sembla que vivim en una bombolla on si el Sabadell ara és capaç de caure, sigui un autèntic drama. Quedem-nos amb la idea que serà una lluita llarga i qui tingui el camp més fred i qui cometi menys errors serà, evidentment, qui aconseguirà una d'aquestes 4 places de playoff. Ja no poso l'ordre perquè ara sí que ja no m'atreveixo a fer cap més aposta.
Hi ha qui deia, i no era del Sabadell precisament, que fins i tot és millor que el Sabadell no vagi primer ara mateix i que la pressió recaigui en un altre. Això sí, mantenim distàncies mínimes, eh? Queden 30 punts encara i al Castellón ahir vam veure que si... És cert allò que diuen del mal d'alçada, no només el pateix el Sabadell, sinó hi ha d'altres equips que també. Ahir, per cert, estàvem pendents, entre altres coses, d'aquest partit entre el Barça B i el Llagostera, perquè una targeta a Jandro, o sobretot a Riqui Puig, suposava càstig de sanció, cap dels dos la van veure, i per tant, si no van amb el primer equip, sobretot Riqui Puig, sí que podran ser aquí a la nova Creu Alta. I el que anàvem a dir, per anar ja rematant, Sergi, sobretot a punt d'escoltar els protagonistes, els jugadors del Centre d'Esport Sabadell, queden 10 jornades, ha arribat el mal moment just això, faltant 30 punts pel final, i ara, clar, al final repassava avui números, no? Des de la jornada 11, el Sabadell està dins del playoff. Si treus les jornades d'inici, és que gairebé sempre ha estat el Sabadell a la part alta, en només 7 de les 28 que portem, el Sabadell no ha estat entre els 4 primers classificats. Per tant, tampoc és qüestió, i suposo que per aquí també va el discurs dels jugadors del Sabadell, de tirar per la borda tot el que s'ha fet fins ara per una mala tarda o per un moment de dubtes.
Volíem estar en aquesta lluita. Es va prometre que el Sabadell aquest any el projecte des de la serenor, des de l'estabilitat econòmica i social, per dir-ho d'alguna manera, la garantia era estar a la lluita. Estar a la lluita, per tant, és el que és. I és evidentment que a tots ens sabria greu que ara l'equip no s'hi fotés després de la temporada que s'està marcant. Però no anem a fer-ho més dramàtic abans que arribi. Si ho hem de fer dramàtic, ja ho farem a partir de meitat del mes de maig, quan, si en el pitjor dels casos, hem de veure els play-offs des de la distància, des de casa i asseguts al sofà.
Tot i així... discurs autocrític també de la plantilla.
Sí, mira, començo avui potser amb el més dràstic a l'hora de fer una lectura de les sensacions, de la lectura del partit i de com s'hi van veure després d'aquest 4-2. Aleix Coc.
Bastant emprenyat, no? Després del resultat, de com ha anat el partit, una mica la imatge, no? que hem donat. Bueno, jo crec que si estem allà dalt és perquè podem fer les coses moltíssim millor.
Queda claríssim. Si estem a dalt és perquè les coses les podem fer millor del que ho hem demostrat contra l'Espanyol B. Antoni Hidalgo deia abans també allò d'administrar millor els avantatges, perquè el que és difícil a segona B és posar-se per davant, i el Sabadell està desaprofitant moltes rendes. Diferents jugadors també feien referència a això.
Sí, i comencem en aquest cas, sentirem un altre, després ho rematarem també amb Aleix Coc, que la veritat és que va ser molt directe, molt clar i català, millor dit, el dissabte en aquesta zona mixta de Sadrià, de la Dani Jarque. Abans, però, Ever Pena, en aquest sentit, fixant-se una miqueta en el que no havia fet bé el Sabadell, més enllà de les virtuositats o no de l'Espanyol B, i fent fins i tot un crit a l'optimisme, allò, en el tram final, que també calia.
Sí que tenemos que fijarnos más en lo que podemos hacer nosotros, como estar más atentos pues a la segunda jugada de la falta, por ejemplo, yo no hacer esa falta innecesaria. Bueno, en fin, seguir mejorando semana a semana, que esto es muy largo, aún queda mucho y lo mejor está por llegar.
Doncs el millor està per arribar, diu el gallec Ever Pena, que gairebé anava allò, al detall, dues mostres, dues jugades concretes de en què ha de millorar el centre d'esport Sabadell. Deies que ho rematabas un altre cop amb Aleix Coc, que gairebé deia, tirava de tòpic, de vegades un cop amb la mà oberta tampoc està del tot malament.
Sí,
metafòricament parlant.
Ever Pena ha fet una lectura suau, ara ve la més contundent, en aquest punt de claretat que dèiem abans que va tenir el tarragoní en el seu discurs de dissabte en el postpartit d'aquest 4-2 contra el filial de l'Espanyol. Aleix Coc intentant reconvertir en bo el que és evident que el cap de setmana va ser del tot negatiu.
Sí, és veritat que diuen que de vegades va bé, no?, que et toquin una mica la cara, com avui ens l'han tocat, però bueno, un equip gran quan està malament empata o guanya, i quan està bé guanya. Jo crec que segueixo el mateix, si volem estar allà dalt no podem fer partits com el d'avui.
El discurs és claríssim. I jo crec que llegint entre línies, no sé si estàs amb mi, Sergi, que quan diu un equip que és gran, quan està bé, no empata, sinó guanya, i quan està malament, com a mínim empata. No sé si aquesta lectura anava només per l'Espanyol B4 Sabadell 2, o en aquest sac també estava implícit la part de Llagostera o de l'Olot, de com es van escapar dos punts a última hora.
Sí, segurament és la lectura d'aquest conjunt de tres, no? Aquest trident de partits que el Sabadell, per fer-ho bé i no saber-ho rematar, per ser superior i no saber-ho rematar, i per fer-ho malament durant 30 minuts i no saber mantenir com a mínim la roba seca, doncs ha deixat escapar el que dèiem abans. Al final el grupal et deixa un 2-9 en 3 setmanes, que t'ha fet no només perdre aquell coixí que es va arribar a aconseguir al capdavant de la classificació, sinó haver-ho superat, encara que sigui en un cas per Baraix i en l'altre per un únic punt de diferència, per Castellón i per el proper rival del cap de setmana, pel rival d'aquesta propera jornada, que no és un altre que el filial del Barça.
I acabo llançant-te una última reflexió. A Castàlia recordo que ja vam explicar més o menys això, que era si el Sabadell ha d'arribar a un hipotètic playoff, un partit com aquell, que era un primer contra segon, jugant-se el lideratge, etc., servia per al que podia ser un laboratori de proves a nivell emocional del que pot ser un gran partit de playoff. El de l'Espanyol B, sense cap mena de dubte, a la inversa, també va servir per saber què no s'ha de fer en un hipotètic creuament de playoff, que és perdre els nervis o deixar-te contagiar en el cas que les coses no t'acabin de sortir, o com a mínim que el partit acabi convertint-se en el que en castellà dirien un correcalles, joc d'imprecisions, etc. Ni t'explico el que ens ve diumenge, perquè també és una prova de les emocions i de quina pasta, com deia Manu Lanzarote l'altre dia, estan fets tots, els jugadors, els entrenadors, els aficionats, Sabadell, Barça B, partidars.
Sí, la prova de diumenge és per tots, com dius, evidentment pels que juguen, que al cap i a la fi són els que han de tirar això endavant, però també perquè els que estem fora i formem part d'aquest univers Sabadell, en més o menys mesura, sapiguem gestionar el nostre estat d'anímic i la nostra participació, el nostre paper. Els que només ens expliquen, només hi poso moltes cometes, en aquest només ens encarreguem d'explicar-ho, doncs per explicar-ho com toca, els que han de venir a animar a saber que es passarà per moments complicats perquè difícilment, tant de bo, el partit se li pugui assemblar al 4-0 contra el Lleida Esportiu, que també en aquell moment era un tros de partit per tancar l'any i, clar, en qüestió de 10 minuts havia quedat més o menys vist per sentència, ja et dic que tant de bo t'ho signava ara, que passés això el diumenge contra el Barça B, però que passarà per moltes fases aquest partit, segurament, i que al final s'haurà de decidir per aquell punt d'encert de tenir el cap fred i, en el cas del Sabadell, pel que hagi pogut fer de neteja mental al llarg d'aquests dies respecte al camí pel qual va ara el conjunt d'Antoni Hidalgo.
Doncs una bona manera d'acabar aquest de la neteja mental abans del partit contra el Barça B. Recordeu, diumenge 7 de la tarda, per motius televisius, aquest Sabadell-Barcelona B veurem entre setmana si amb iniciatives, veurem si amb aquest extra de caliu que necessita ara l'equip. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Una aturada per la publicitat i després hem de parlar, per exemple, d'una golejada en contra del Sabadell Nord, també molt injusta, molt immerescuda, però déu-n'hi-do el correctiu que es va endur ahir l'equip de Quico Díaz contra el Palamós, o d'un nou derbi que s'endú al Terrassa cap a la seva piscina.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja, després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest dilluns 9 de març del 2020. Rematem el tema futbolístic a Can Uriac perquè també van viure allà una derrota sabadellenca, en aquest cas del Sabadell Nord, i per desgràcia tampoc és una novetat per l'equip de Quico Díaz. Aviat farà 4 mesos que no guanya el seu feu, una ratxa que, afegida a la de no haver estat capaç de sumar de 3 en 3 en els últims 6 compromisos, ha apropat de forma molt perillosa els arlequinats al descens. El conjunt de la zona nord és ara qui marca la salvació, amb 2 punts de marge sobre el perill. Ahir, dolorosa desfeta per 0-4 davant d'un Palamós molt més efectiu, ja que, a diferència dels de Can Uriac, van saber materialitzar les seves ocasions per firmar un resultat, això sí, que va ser molt més ampli del que es va veure reflectit sobre el terreny de joc. El Sergi Parc va poder conversar després d'aquest enfrontament una estona amb el tècnic del Sabadell Nord, amb Quico Díaz.
Va, amb el Quico Díaz, l'entrenador del Sabadell Nord. Quico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Dèiem que no sé si és el cop més dur o un dels més durs de la temporada pel marcador i també per les sensacions, perquè almenys des de fora no semblava que el Sabadell Nord marqués perdre precisament per un resultat tan ampli.
La verdad que ni nos hemos merecido perder por un resultado ni tan amplio ni tan corto. Y era un día que el equipo ha competido como debía de competir. Quizás, si miramos, haya sido el mejor partido en los últimos tiempos. Ante un rival que se han aprovechado de dos jugadas de estrategia para ponerse 0-2. Y nosotros las ocasiones, las llegadas, las aproximaciones no hemos sabido finalizarlas. Entonces, fútbol, fútbol solo se entiende de que si dominas tu área y la del contrario, eres ganador. Si dominas la zona amplia del campo, eso no te da para ganar un partido. Y es lo que nos ha pasado hoy a nosotros. Hemos sido dominadores del juego, pero no hemos sido dominadores de las áreas.
El que és evident és que no ha sortit res bé, perquè heu tingut moltíssimes ocasions, amb el 0-1 els heu tingut contra les cordes, quan ha marcat el segon us ha fet molt mal, i ja per acabar-ho de rematar, Dani Muela, que us marca el quart, a més.
Bueno, es lo que menos que me preocupa, y si Dani el gol le vale para seguir sumando y seguir teniendo credibilidad en esta categoría, me alegro mucho, ¿no? Es un jugador que hemos tenido aquí en la casa y siempre me alegraré de sus triunfos. No es el gol que más me preocupa el primero a los 7 minutos en una segunda jugada en un córner y me preocupa el segundo en una jugada de estrategia cuando lo tenemos hablado, ¿no? Esos son los goles que me preocupan, que son los que nos han marcado el devenir del partido. Además, pues bueno, no podemos llegar en el minuto, no sé si ha sido 59-60, y Arnau cabecear, entrarse en la portería y tirarla arriba. Esas son las que te marcan un partido.
Més enllà del que ha estat el marcador, no sé com has vist l'episodi del canvi de porter d'ells, amb el 0-4, no sé, se t'ha vist una mica al marge, el Carlos Silva sí que ha perdut una mica els papers, perquè, per explicar una mica a la gent, amb 0-4 l'entrenador de Palomas ha decidit fer un canvi de porter, en principi, que nosaltres sapiguem, no ha estat per lesió, no sé com ho has vist tot plegat.
Eso cada uno es libre de hacer lo que él quiera con su plantilla, ¿no? Respetuoso, quizá no respetándolo, quizá no compartiéndolo, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Y arrieros somos y en el monte no encontramos, ¿no? Algún día a lo mejor le podrá pasar a él y tendrá que entenderlo como en este caso lo he entendido yo. No entro en esas cosas. Que cada uno sea señor o entrenador o lo que sea con sus acciones. Nosotros en la primera parte encarábamos una jugada en superioridad y había un jugador de ellos tirado en el suelo y hemos parado la jugada tal que la hemos tirado fuera. Ese es mi equipo y eso es lo que yo quiero de ellos.
I el que li tocarà al teu equip està clar, serà patir fins al final, eh? El que és evident és que esteu en un sotrac de resultats i a més aquí a Can Oriac, què és el que passa?
Bueno, te vuelvo a lo de antes. Can Oriac, esto tiempo atrás llegábamos, finalizábamos ocasiones, teníamos empuje para hacer goles. Llegamos desde, no sé, desde el último partido del Día de la Grama, que Jandro hizo un gol en el 93 sin hacer un gol de jugada. Con eso te lo resumo todo. Si no haces goles de jugada, si esperas siempre a la acción de balón parado, cambia todo.
Kiko, a seguir, muchas gracias.
A vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Don't show up, don't come out.
Buscant recuperar-se anímicament d'aquest cop al Sabadell Nord. Deixem ara sí el món del futbol, anem al waterpolo, perquè no hi ha manera tampoc aquí. El Club Natació Terrassa segueix sent la gran bèstia negra de l'Estalpul Natació Sabadell masculí a Can Llong. Ja van 7 temporades consecutives sense poder guanyar el derbi de la fase regular a casa.
Quitando a Barceloneta es el rival que más veces les ha ganado aquí, está claro. Se les da bien.
Són les paraules de resignació de Lalo López Escribano, waterpolista del club, després de la segona victòria garenca en qüestió de res, d'una setmana, de 7 dies. La primera va ser a les semifinals de la Copa del Rei i aquesta darrera per 10-12, com diem, a la Lliga Premat, un partit en què l'Estalpul va tenir la victòria pràcticament a tocar, fregant-la amb els dits. A falta de pocs minuts pel final, manava per 10-8 en el marcador gràcies a les aturades d'Edu Lorrio i també als 4 gols del capità, un ex-Terrassa en el seu dia també, com Òscar Carrillo, però no obstant això, el Terrassa, que venia de jugar a la final de Copa i sobretot entre setmana, partit de Champions a Budapest, a Hongria, va tancar el partit amb un parcial de 0-4, capgirant aquesta situació i enduent-se el partit per 10-12. El mateix Lalo es lamenta de les errades en aquests darrers minuts.
Hemos estado varias veces en el marcador por 2 goles arriba y no hemos sabido quizás tener esa mente clara en momentos en los que quizás tienes que jugarte más el esfuerzo que y las fuerzas que tienes en defensa para no encajar gol y hacer el partido más largo. Nosotros no podemos jugar contra un Terrassa a ver quién es el que más goles mete. Pienso que deberíamos de jugar a un marcador corto contra ellos.
Per tant, també bona lectura des d'un punt de vista tàctic de joc de Gonzalo López Escribano, demanant que el tanteig no podia ser tan elevat per tenir més opcions de guanyar el derbi contra el Terrassa. Era un duel directe, més, a la part alta de la Lliga Premat de Waterpolo masculí, i després d'aquest 10-12 final a Can Llong, ara el Terrassa i també el CNB, el Natació Barcelona, obren una escletxa ja de 4 punts respecte al Natació Sabadell, que tenia l'opció de passar els agarencs a la taula i continuar aquí en aquest frec-a-frec en la lluita per la segona plaça i que ara es queda lleugerament despenjat en aquesta lluita per la segona posició de la Lliga Premat. Per cert, al derbi no hi era la banqueta el tècnic Quim Colet, que complia sanció, i al final del partit parlava el Pau Vituri a la mateixa piscina de Can Llong amb el Ferran Plana, amb el segon entrenador del Club Natació Sabadell masculí, de les sensacions posteriors a aquesta derrota.
Vinga, avui amb canvi de protagonista, perquè ha estat l'home que ha dirigit l'Astral Pool Natació Sabadell a la banqueta, amb l'ascensió del Quim Colet. Ferran Plana, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I no sé si amb aquesta sensació de que avui se'ns ha escapat una opció més clara que segurament, evidentment, la de la Copa del Rei, i que d'altres anys de per fi acabar amb aquesta maledicció, anem a dir-ho així, que el Terrassa un any i un altre any i un altre any acabi rascant alguna cosa d'aquí.
Jo porto aquí la segona temporada, des d'abans ho seguia, això, aquest derbi vallesà, i no recordo cap Sabadell-Terrassa tenir-ho tan a prop com hem tingut avui. Partit dominat, amb el plantejament respecte a la derrota de la setmana passada, que no els vam poder enganxar a les semis, havíem treballat una sèrie de coses per rectificar-ho. Tres parts i mitja, no es pot dir perfectes, perquè sempre es pot millorar, però amb el guió perfectament establert, hem tingut pilotes per fer el més dos i el més tres. I no tancaries el partit, perquè el Terrassa sempre està viu, però i de cop i volta, els últims 4 minuts, ens desfem com un sucre. I hem comès errades que no... A aquest nivell, així s'ha demostrat, a aquest nivell, cada errada que comets d'aquest calibre, el Terrassa te les fa pagar, ens ha fotut un 4-0 final i se'ns ha quedat... Jo tinc el sentiment de abatut i decepció, perquè havíem fet tot el que havíem parlat i al final no hem pogut concretar-ho amb els 3 punts.
A més, dins d'aquesta decepció se li suma que el Terrassa portava una càrrega important de minuts, portava, com diem, 3 partits de Copa, portava també un partit de Champions entre setmana, un viatge a Hongria. Clar, és que l'ocasió era propícia en aquest sentit, no?
No ens hi fixem, aquestes coses, així de clar t'ho diré. Perquè això és un derbi, han jugat moltes vegades entre ells, el sentiment, la competitivitat que tenen tots aquests jugadors, que tots els que estan aquí són grans jugadors. Ells van anar a Hongria, van treure un resultat que no va ser gens bo per ells i tenien ganes de revanxa amb el Sabadell, i nosaltres amb el Terrassa sempre és una cosa, com es diuen els clàssics, no? No, ni importa el cansament ni el que has fet l'últim partit, no importa, només importa l'avui. I l'avui, doncs de moment ens han parat els peus al final i ens han guanyat, i l'oportunitat perduda és una oportunitat perduda clarament, sí.
Sobretot no per això com el que dius, no? Perquè l'avui també et deixa de moment amb aquesta lluita per la segona posició una mica més complicada que abans, no? S'escapen el Terrassa i el CNB en aquest sentit.
Sí, portàvem una lliga gairebé impecable, només perdent amb els 2 partits del Barceloneta, que ara per ara està a un altre nivell, i bueno, havíem perdut a Terrassa, havíem guanyat el CNB aquí, portàvem la lliga perfecta. La veritat és que aquests punts eren molt importants per seguir optant segona, tercera o quarta plaça, a la que seguim optant i que per això treballarem. Aquí no baixen ningú els braços, però sí, evidentment agafar aquests punts era molt, molt important i no hem pogut fer-ho.
Per cert, com ha viscut el Ferran Plana? Des de la banda, un home també que t'hem vist, no? De molta intensitat. T'agrada viure així els partits, oi?
És la manera... Jo no ho entenc d'una altra manera. Sempre amb respecte cap als àrbits, cap als jugadors, perdo amb els àrbits, amb els jugadors, però és la meva manera de viure-ho. Gaudeixo de l'esport, gaudeixo del waterpolo, dirigir m'encanta, i avui, si et dic la veritat, estava nerviós, però un nerviós bo, dic, perquè o sigui, al final és el meu objectiu és dirigir, i dirigir com més alt nivell millor, estic encantat aquí, avui m'ha tocat això, i em sento responsable com a part de l'equip, ni com a primer, sinó com a part de l'equip que formem l'estaf i els jugadors, i sóc igual de culpable que qualsevol jugador, i que en Quim, i que tots, i ho he viscut amb naturalitat, i amb unes ganes tremendes, i amb una il·lusió, doncs això, amb molta il·lusió.
Ferran Plana, que a més en el dia a dia està a la base del Club Natació Sabadell, formant aquests joves del futur, i avui li ha tocat també dirigir l'equip amb aquesta absència, com hem dit, del Quim Colet. Ferran Plana, avui primer entrenador de l'Estralpol Sabadell, una llàstima se'ns hagi escapat aquest derbi contra el Terrassa, gràcies per atendre'ns uns minuts.
Només faltaria, gràcies a vosaltres pel seguiment que ens feu, i seguiu així, i a veure si properament aquesta temporada i les que vinguin podem donar una altra vegada alegries també a la branca masculina.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Què passa, penya? Què passa, penya? Soc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Com vols moure't per Sabadell? Així? O així? Amb TUS, Sabadell canvia, perquè guanyes en seguretat viària per tu i pels demés. Guanyes en comoditat, guanyes temps i estalvies diners. Amb TUS, Sabadell canvia. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs. Digue'm com és.
Què?
Torna a dir què? Torna a dir què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs d'aquesta jornada, doncs, sembla que el grup s'hagi tornat una miqueta boig. Però, bueno, és el que dius, és la Copa, no hi ha que ara sigui un tòpic equip fàcil i jornada rere jornada sempre hi ha sorpreses.
Una setmana més, la Copa Catalunya de bàsquet en el seu grup 2 ens ha deixat marcadors ben estranys. Malauradament, el bàsquet Pia és un dels afectats, ja que els sabadellencs van perdre per 76 a 65 a Tàrrega, a la pista del penúltim classificat. Segueixen sense trobar la regularitat desitjada als sabadellencs, que són a la zona de promoció de permanència, amb 8 victòries i 12 derrotes de balanç després de 20 jornades disputades. A l'Urgell, després d'un inici de partit molt igualat, la Pia va haver de nedar a contracorrent, arribant a perdre de 17 punts de diferència. Jaume Prat, l'entrenador dels de Can Colàpia, que escoltàveu ara fa un moment explicant precisament això, que és una categoria que ha embogit aquesta temporada, reconeix que anar tot el partit a remolc que els condiciona molt.
Vam començar molt, jo crec que fora l'inici de partit, a nivell doncs, mental i de fer el que havíem parlat a l'inici de partit, i llavors doncs, bueno, venen les peces i es va perjudicat a la selecció de tir, no? I a partir d'aquí doncs, tot es complica una miqueta més.
Es va complicar fins a la derrota d'11 punts de diferència a la pista del penúltim classificat. Buscant els motius de la manca de regularitat, Jaume Prat ha explicat que sovint no té a tota la plantilla a la seva disposició als entrenaments, el que provoca que de retruc no trobin el to tècnic i el to físic ideal i que estan buscant, adaptant-se a aquestes circumstàncies en el dia a dia, el carrer Garcilaso ja es preparen també per viure un altre final de temporada d'infart. Falten 6 jornades pel final i l'equip ocupa zona de play-out abans de rebre el Ripollet, que porta una ratxa magnífica de 10 victòries en les últimes 11 jornades, 10 victòries en 11 partits, i que és el segon classificat. Jaume Prat, però, comenta que Can Colàpia Escolapi saben de sobres quina és la seva realitat i no els vindrà de nou un final d'any amb patiment, com per exemple les últimes campanyes.
Aquí a Gran Colapi sempre estem en la mateixa situació. Nosaltres juguem amb el que tenim, juguem amb el millor que intentem utilitzar els nostres talents, els nostres recursos, el millor que podem, i el nostre objectiu és estar fora de play-out. Si no aconseguim, som conscients que el nostre objectiu és salvar la categoria. Era l'objectiu de la jornada 1, serà l'objectiu de l'última jornada. Vull dir, a partir d'aquí remarem tots junts per intentar aconseguir l'objectiu.
Per acabar de dibuixar aquesta classificació més comprimida que mai, encara que la Copa Catalunya pràcticament sempre és així, el Bàsquet Pia és 11è amb 8 victòries, empatat amb el Castellà, que és l'equip que està just per sota, 12è classificat, i a un triomf, tots dos, els dos equips vallesans, de l'Alpicat, de la S i també del Castellbisbal, els equips que estan just per sobre a la taula. Com diem, el pròxim partit serà del Bàsquet Pia contra el Ripollet. Informacions en format més breu. Domini francès a les dues clàssiques ciclístiques de Sabadell que s'han dut a terme aquest últim cap de setmana. Dissabte, Jonathan Cunon va guanyar el 49è trofeu Joan Escolà per davant del seu company d'equip, Ribó Gimí. Els dos es van fugar en solitari, van arribar els dos a la línia de meta a la Creu Alta. De fet, Legend Provence, el seu equip, va ser el millor d'aquest cap de setmana, i un altre dels seus ciclistes, la millor demostració, el també francès Pauchart de Liot, per cert, sub-23, es va adjudicar l'endemà, diumenge, el 90è campionat de Sabadell, que es va dur a terme ahir i que va acabar amb esprint dels 4 escapats que estaven al costat d'Eliot, que es van dur el gat a l'aigua. El millor de la ciutat, per cert, en aquest campionat de Sabadell, va ser David Domínguez, del Globalia Salamanca. I Sergi Silvero va guanyar ahir la 9a cursa del Rodal. L'exatleta del club i de la JAS, actualment treballador del Natació Sabadell, va ser el més ràpid dels 162 corredors que van acabar la prova. El sabadellenc va completar el recorregut de gairebé 11 quilòmetres i mig en un temps de 44 minuts i 33 segons. En noies, la més ràpida va ser Clàudia Montagut amb una marca de 51:33. Tot això pel que fa al programa d'avui, dilluns 9 de març del 2020. Demà, puntuals amb la cita de l'Esport Sabadellenc, a les dues en punt, escoltarem Aleix Coca, el discurs més autocrític dels arlequinats després de la patacada contra l'Espanyol B, i també Adri Cuevas. Repassarem la reacció del Sabadell B i el gran moment de forma de la sabadellenca al grup 4 de segona catalana, i entre d'altres arguments estarem també a la presentació del trofeu Club Natació Sabadell de Natació i també l'homenatge que el club farà a l'Ashvin Wildebohr.
Hotel Suís.
Gairebé les 3 en punt de la tarda. Us deixem amb la Karen Madrid i amb el programa del gènere fantàstic Quimèric i la seva redifusió. Una abraçada enorme des del control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podreu tornar a escoltar aquest programa @radiosabadell a Twitter o també a radiosabadell.fm, on trobareu totes les notícies de la ciutat, ja siguin o no de l'àmbit esportiu, per estar al dia i l'última hora de tota la ciutat. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.